Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els líders dels 27 discuteixen avui com reformar la Unió Europea per ampliar-la i també quina resposta donen a l'increment de les arribades de migrants. Europa s'enfronta a l'elecció d'acceptar o no una migració il·legal massiva, és el que ha dit el primer ministre de Polònia, un dels més reticents a rebre nouvinguts. Mentrestant, i a l'espera de si en surt algun document d'acord d'aquesta cimera, a la ruta de les Canàries continua el degoteig de rescats de migrants. Durant la nit i fins ara s'han rescatat més de 500 persones en diverses embarcacions, moltes de les quals han arribat de nou al Hierro, una de les illes més petites de l'arxipèlag canari, i també han arribat a Tenerife. La ruta canària està vivint un repunt de les arribades aquest any. Fins avui hi han arribat 17.000 persones, és un 20% més dels que van arribar al mateix període de l'any 22. Només el Hierro han atracat al port de Restinga fins ahir 1.300 persones. En una entrevista a Catalunya Informació, el coordinador de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat a les Canàries, la CEAR, Juan Carlos Lorenzo, dibuixa així la situació.
Estamos experimentando una realidad de inequidad territorial que principalmente afecta a la isla del Hierro y a la isla de Lanzarote. Son islas que tienen menos capacidades para poder acoger, por tanto están más precarizadas y más devastadas en ese sentido, y es lo que estamos experimentando en una situación de sobredimensión de la realidad migratoria en el Hierro, sobre todo en los últimos 3 días, en que han llegado 1.300 personas en 10 embarcaciones.
Més notícies amb Sara Riera.
Un bombardeig rus ha provocat la mort d'un nen de 10 anys i ferides a 16 persones a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, segons un balanç oficial. L'atac d'aquest matí anava dirigit contra edificis residencials i ha arribat hores després de la matança que hi va haver a la mateixa regió de Kharkiv, amb un balanç de 51 morts. Els míssils van impactar contra un cafè i una botiga de queviures a la localitat de Koza, prop de la ciutat de Kupiansk. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ho ha qualificat d'acte terrorista deliberat.
Junts per Catalunya ja coneix la proposta d'amnistia de Sumar. La formació de Yolanda Díaz ha comunicat a Junts la seva proposta d'amnistia per represaliats del procés independentista a través del seu negociador Jaume Asens. La formació independentista s'ha compromès a respondre el més aviat possible. En un comunicat que han fet públic aquest mateix matí, els de Junts han agraït a Sumar la seva implicació i interès en la voluntat d'arribar a un acord. A principis de setmana es van reunir per via telemàtica Yolanda Díaz, Jaume Asens i Toni Comín, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. Esquerra Republicana assegura que també sap quin és el contingut d'aquesta proposta, però recorda que el principal negociador ha de ser el PSOE.
L'Ajuntament de Barcelona començarà a retirar dilluns les restes de fibrociment que han aflorat al voltant de la tanca i del recinte dels búnquers del Carmel. Barcelona, Jordi Corbalán, bon dia.
L'Ajuntament sosté que les restes de les antigues barraques del Turó de la Rovira no han emergit, com diuen els veïns, per les obres de la tanca perimetral, sinó per l'erosió de les pluges de l'estiu. Ara es posa en marxa una primera actuació d'urgència i després es farà un estudi de geolocalització per detectar totes les restes d'amiant que encara hi ha enterrades i fer un pla de retirada. Lluís Rebell és el regidor d'Horta-Guinardó.
Estem en això, en aquesta intervenció, diguem-ne, d'urgència. Hem actuat amb tota la promptitud possible, que ens ha permès el procediment de contractació, i esperem que en els propers dies aquesta primera urgència estigui solventada sense perdre de vista que seguirem treballant en la mateixa direcció per garantir que no hi hagi cap element perillós ni pels veïns ni pels visitants que accedeixin a aquest recinte.
L'Ajuntament mantindrà el tancament nocturn dels búnquers del Carmel i sosté que el bar que ha obert a la zona no té llicència i, per tant, haurà de tancar.
L'activista, escriptora i periodista iraniana Narges Mahamadi ha rebut el Premi Nobel de la Pau del 2023 per la seva lluita contra l'opressió de la dona i en defensa de les llibertats al seu país. Mahamadi, de 51 anys, ha estat detinguda i torturada diverses vegades i actualment compleix pena de presó. La seva família ha agraït el premi i ha considerat que arriba en un moment històric. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herzog-Himmer, coincideix que el guardó és una oportunitat per les llibertats a l'Iran. Són declaracions a Catalunya Informació.
Crec que és un premi molt oportú i que davant d'una protesta que ha sigut exemplars en tots els sentits i que potser ha decaigut a nivell de tensió internacional, aquest premi ara li pot donar nou oxigen.
L'agència de notícies iraniana Fars, que és pròxima al règim, considera que amb l'elecció de Mahamadi, Occident està premiant les accions contra la seguretat nacional de l'Iran. Els esports amb Montse Raya.
Porto ha entrat a la convocatòria del Girona per jugar demà a Cádiz, una llista que s'ha fet pública fa uns minuts. Són baixa Bernardo, Sigankov, Borja, Solís i Juan Carlos. Del filial han entrat Almena i Selvi. L'equip viatja ara en avió cap a Andalusia. La novena jornada de primera divisió comença avui amb el partit Atlètic Club Almeria a les 9. El Barça no juga fins diumenge quan visitarà el camp del Granada. Tres catalans, David Raya, Alejandro Valde i Lamine Yamal, més els blaugrana Ferran Torres i Gavi han entrat a la llista de convocats d'Espanya per als partits contra Escòcia i Noruega del pre-europeu. Segona jornada avui de la Lliga Femenina de Bàsquet amb el Cadí la Seu Saragossa a partir de les 8. A l'Ale Bor comença la temporada i el Força Lleida debuta rebent el Guipúscoa a les 9. A les 8 a la Lliga Sobal d'Handbol Barça-Logronyo, a la Champions masculina de waterpolo a 6:45 Esteaua de Bucarest, Sabadell de la segona jornada de la fase de grups. I en motor, el màxim responsable tècnic de Ducati a MotoGP, Gigi Dall'Igna, confirma que Marc Márquez fitxarà per l'equip Gresini, que serà per una sola temporada. Dall'Igna afirma avui a la Gazzetta dello Sport que el mèrit de fitxar Márquez és només de l'equip Gresini, que el pilot arribarà sol, sense ningú del seu actual equip, i que pilotarà una moto no oficial.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
La de contingut que tenim en el programa d'avui no és ni mig normal, eh?
No, la veritat és que anem una mica sobrepassats.
Jo no sé si avisar l'Òscar Fernández, que avui comencen una hora més tard.
Sí, avui no fan programa.
A vegades passa, al revés, hi ha moltes coses informatives, llavors avancen una mica la programació. No ho sé, anirem veient. Ja us direm alguna cosa. Per cert, així sona la nova cançó dels Catarres.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol trau el cap pel tag amanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit.
Vale, Juliana, hauries de callar una mica també per poder sentir com sona la versió. Ara entra en Stay Home, em sembla? Pian puja.
Sols durant 5 minuts més.
Fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament.
I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars.
La cançó és nova, és veritat, aquesta versió, però és un tema ja de fa 10 anys, que és el mític Vull estar amb tu. Aquesta vegada amb els Stay Home i també Zo.
Aquella gallina,
sembla? Què et sembla la cançó?
Estic emocionadíssima. Pensa que jo sóc una gran fan dels Catarres, sobretot els Catarres d'aquella època. Vull estar amb tu és un clàssic de la meva preadolescència i recuperar-la ara amb els Stay Homes, una mica de Zo, pell de gallina. No l'havia sentit jo encara, és el meu primer cop, eh?
Sí, s'ha aquesta publicat versió. Aquesta matinada a les 12 i vull dir que és novíssima, novíssima.
Dia de molta música, eh?
Molta, ara en sentirem més. Dir-vos que aquesta cançó s'inclourà al disc que trauran els Catarres el 17 de novembre, que serà un recull de tots els seus grans èxits, amb col·laboracions que a mi em
a veure, espera,
fa
silenci.
Molta il·lusió sentir.
Vull sentir els Zo.
Aviam.
Eixos andurrials pels quals em portes, partint-nos el cul fent-nos bromes tontes, i jo sé que rius de lo mal que cante, que si fos per mi hagueren mort les plantes, i ara es perseguim amb putaes i trampes, m'he tirat un petxax a les mantes.
Boníssim.
Escolta'm, s'ha inventat una part de la lletra, no?
Bueno, Roger, sí. És la gràcia que el remix moltes vegades té parts noves i...
Vull dir, perquè no em sonava, dic, bueno, hi ha incorporacions noves i me l'hauré d'escoltar més atentament tota la cançó.
Deies que et fa il·lusió.
Doncs en el disc hi haurà la participació de Lluís Llach. Uf. Penso que pot ser un bon combo, Lluís Llach i Catarres. També hi participaran els Amics de les Arts, Joan Dausà o Figa Flowers, entre molts altres. Per cert, que els Catarres ens han enviat un àudio.
Ei, Juliana, Roger, com esteu? Soc l'Èric dels Catarres. I bé, ja ho heu vist, acabem d'estrenar una nova versió de Vull estar amb tu, amb els Homes i amb el Panxo de Zo. I això servirà com avançament d'un disc que sortirà a mitjans de novembre. És un disc on hem reversionat els grans clàssics, entre cometes, dels Catarres, les cançons més estimades, i res, això ens serveix una mica també com a agraïment per tots els fans, no?, que ens han donat suport durant tants anys, per dir-los que els estimem i que aquí seguim i que tenim batalla per molts anys.
Gràcies a vosaltres.
A mi, que els Catarres que ens heu fet. Em diguin a mi com a fan, que ens estimen, se'm carda la puta pell de la llina.
Sí, sí, mi també. I precisament avui també nova cançó de Figaflaues.
Molt lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, nana de na.
I ara deu petar, no, això? Perquè té pinta de pujada guapa, eh? Aviam.
Oh! Ei, Juliana, ei, Roger, com esteu?
Bé.
Ja sabeu que tot està ple d'extraterrestres amunt i avall. Tothom té el seu extraterrestre interior i hem fet una cançó per aquests moments de desinhibició, de festivaler, una miqueta de remaneig, per tota aquesta penya. Així que no res, convido a escoltar-la, besitos.
De remaneig, m'encanta el concepte del remaneig.
Entre remaneig i que ha dit molts besitos, que jo m'ho prenc clarament com que m'estan enviant a mi els besitos, et diré una cosa, el Pep de Figaflaues està esdevenint tot un fenomen entre depèn de... hi ha un tipus de gent que li està funcionant molt.
Fenomen, et refereixes a sex symbol?
Sex symbol, sí. Molt és bé. Exactament el que em referia.
Molt bé. La cançó es diu Extraterrestres, na de na. I encara més música.
Si fuera un animal, sé que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo tan deprisa, ya siempre que salgo. Aguanto la paliza pa mostrar que valgo. Si fuera un animal,
ens hem d'anar acostumant que els divendres hi haurà molta música, perquè això és un fenomen que ja ve de fa mesos, de fa anys, però que cada cop es fan menys discos, per dir-ho d'alguna manera, i tots els artistes publiquen les matinades de dijous a divendres les seves noves cançons. Això fa que cada divendres aquí anirem planíssims de música.
És veritat que aquí, de moment, ningú ha acabat de publicar cap cançó, eh? Vull dir...
Amb la Julieta, no.
No.
Em refereixo amb Catarres, Figaflaues,
i cap als mesos que
venen anirà passant. Amb més música, ahir la Julieta va ser a un concert de Madrid, un concert on van anar artistes com la cantant Belén Aguilera.
Totalment, la Julieta va cantar a Madrid. Jo no sé vosaltres, però els meus instastories anaven plens, o sigui, de sobte tothom estava a Madrid veient la Julieta. I és veritat que des de fa uns mesos ja es comença a notar un xup-xup, una manera de funcionar que té la Julieta també dins del panorama espanyol, que realment, bueno, és que està funcionant moltíssim en depèn de quins ambients.
Agradant a Espanya
està
molt.
Està agradant molt. De fet, fa un parell de dies penjava un Instastory amb la Belén Aguilera, amb qui potser faran una cançó. No sé si en català. La Belén és catalana, podria ser una cançó en català, que seria una gran notícia, no ho sé. Mentrestant, fa només 15 hores, el cantant i productor Alice tuitava una lletra de la Julieta, que és de mi tan xules. La Julieta li responia... No sé quines coses s'estan acabant de coure, però el que està clar és que la tia causa sensació, i per mi és com cada pista és una amenaça de que potser deixarà de ser la nostra petita estrella catalana per convertir-se en un artista a nivell espanyol.
Creus que estem començant a perdre-la, potser, d'alguna manera?
Jo noto que sí. A veure, no crec que la perdem mai del tot, la tindrem d'una altra manera, però jo noto aquí un canvi d'era molt heavy.
La Rosalía va anunciar ahir nova cançó amb l'artista islandesa Björk.
Is that the right thing to do? Oh, I just don't know. I just don't know. Is that the right thing to do? Is that the right thing to do?
Es diu Hellfire Fish Farming in Iceland. I m'esperava una cançó diferent, la veritat, tot i que si hi ha la Björk ja saps que sonarà així, però...
Sí, i ella diu, ofereixo una cançó que jo i la Rosalía vam cantar juntes. Els beneficis serviran per ajudar a lluitar contra la psiquicultura islàndia. Ens agradaria donar les vendes de la cançó per ajudar-los amb els seus honoraris legals, i esperem que pugui ser un cas exemplar per als altres. Bueno, és com una bogeria... I elles dues volen ajudar les empreses aquestes de... O sigui, com en contra de les piscifactories.
De les piscifactories.
Correcte, que són aquestes fàbriques on es fan peixos.
És una cançó protesta,
sí.
Per tant.
És surrealista. Jo, la veritat és
tu la sents aquí, la Rosalía?
Jo no entenc res d'aquesta cançó. No sé si entès bé ni el concepte. No entenc res, en general, però a favor, de tot.
No,
sempre.
Home, no, i tant. Aquesta que sentirem és la Blanca Suárez, en declaracions a Antena 3.
Desde que tienes 18 años te preguntan cuánto te casas.
Sí.
Oh, qué rollo, ¿no?
Pues la verdad es que es un gran coñazo.
Es un gran coñazo. Porque a ti siempre te preguntan por el deporte que haces, que es maravilloso, por la alimentación que llevas, por trucos de belleza. ¿Esto?
No me molesta especialmente. Entiendo que pueda interesar. Jo crec que el problema és quan solo se pregunten esas coses.
Ho va dir al programa I ara són solers i va explicar que comença a estar bastant tipa de preguntes sobre quan es casarà, que es veu que deu ser la pregunta estrella de totes les entrevistes.
Home, i diu que des dels 18 anys que està aguantant que li preguntin això constantment, no? I a més, ara té 34 anys. 35, el 21 d'octubre. Són molts anys aguantant la mateixa puta pregunteta sobre quan es casarà. Potser no es casa, nens, move on.
La Shakira va fer unes declaracions polèmiques sobre la cançó més comentada del 2023, que és la seva sessió amb Bizarrap.
Sí, mi equipo me decía, no, estás loca, no tienes que cambiar esa letra. Esa canción, la sesión 53, por ejemplo, era, no, cambia la letra, por favor, eso no puede salir. Y yo, bueno, no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una artista y soy una mujer, soy una loba herida y... Y dejarme en paz todo el mundo.
Soy una loba herida y que me deje en paz todo el mundo. Mai m'he sentit tan identificada. O sigui, la gent que es queixa perquè tu estàs traient un profit, ja sigui fent una cançó, explicant, depèn de quina cosa, en un vídeo, és que em sento identificada, per mi soc Shakira jo també, de què et queixes? Com va dir Taylor Swift, si no vols que parli malament de tu, no em facis coses dolentes. Mira, la Shakira serà famosa tota la vida. La gent vol que les coses surtin gratis, és a dir, aquí, per exemple, el Piqué es pensava que ell podria fer-li mal a la Shakira i que la cosa sortís gratuïta. T'aguantes i punto. No puc amb ell. Ven aquí, ven aquí, pégate junto a mí. No puedo más
con esa cara y tú con tu glow filter me matas. No hauries d'explicar aquesta cançó d'on surt, perquè jo no la
tenia cançó
controlada.
Aquesta cançó és d'una influencer que es diu Marta Lozano i es diu Glow Filter. Formava part tot d'una campanya publicitària, però és que fa com veu de Shakira.
És que per un moment he pensat, Shakireja una miqueta. Bueno, marcant tendència la Shakira. Doncs és la Marta Lozano, valenciana, que ahir va organitzar un esdeveniment per la seva marca de cosmètica, Glow Filter, i no hi va faltar ningú. Vull dir que va ser un acte on hi van poder veure la Laura Escanes, la Dulceida, amb la seva parella, l'Alba Paul, la Maria Pombo i moltes més figures reconegudes, sobretot d'internet i especialment del sector de la bellesa.
Sí, el dress code era meravellós, na d'època. Perquè anaven a veure una cursa de cavalls.
Molt delicat, això, quan hi ha aquest tipus de dress code.
A més, és aquesta època com un punt... Vull dir, anar d'època exactament què significa.
De principis de segle XX, no? És una mica...
Era bastant aquest top, amb eles molt grosses, trajes jaqueta, tota aquesta cosa, no? I ha despertat molta polèmica perquè hi ha gent que pensa que posar un dress code tan estricte fa que els fotocalls siguin menys divertits. A mi, en canvi, m'ha obsessionat. Em sembla com una espècie de carnaval. O sigui, em sembla encara més divertit que anessin tots plegats d'època amb modelets espectaculars. Tenim la Maria Pombo així vestida com tota de rosa, que sembla... Bueno, van com d'avis,
sí,
no?, en realitat.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és la moda que tenien les nostres àvies, jo crec. Van bastant de principis del segle passat. Pamela Gegants, la Laura Escanes porta com un tocat i una mena de vel d'ulls, igual que la Dulceida. Jo trobo que van meravelloses. En aquest esdeveniment també hi havia premsa i, entre altres coses, van preguntar-li a la Maria Pombo sobre el casament de la seva germana Marta, que es casa el 21 d'octubre. Serà un esdeveniment que seguirem molt en aquest programa, sobretot perquè a mi m'obsessionen els casaments i especialment dins de la família Pombo, i ens va ja explicar algunes cosetes.
Estaba súper nerviosa, que es una cosa como muy diferenciar conmigo, que yo estaba súper, vamos, súper calmada, cero nerviosa, y ella está que como que coge aire cada dos minutos y está, no sé, como muy ilusionada y nerviosa a la vez.
¿Acompañaste a la prueba del vestido?
Hombre, claro, yo la he acompañado a toda, a prueba de menú, a prueba de vestido, prueba de retoque de vestido, de maquillaje, de tacha, todo, estoy ahí para todo.
¿Pero metías caña?
Soy muy sincera. Sí, pero también lo agradece mi hermana. Yo creo que también necesita a alguien que le diga la realidad. Y creo que va a estar guapísima y que ha acertado, vamos, va a sorprender mucho.
¿Has tenido que hacer muchos retoques?
Estic tan nerviosa per aquest moment. Tu no, és que no ets conscient de lo important que serà això.
No, jo sé que les Pombos són, diguéssim, la família influencer més important de tot l'estat, i entenc que aquest casament serà molt seguit per molta gent.
Molt, molt seguit. A més, és el segon casament de la Marta Pombo. Es casa amb el pare de la seva filla, que això també va ser molt polèmic perquè va ser mare abans que casar-se, que això dins de la seva família no estava molt ben vist.
Perquè és una família molt conservadora.
Correcte,
molt clàssica.
Sí, en parlarem amb més profunditat quan es comenci a costar la data. En aquest mateix esdeveniment, la premsa va parlar amb la Dulceida i van fer-li la pregunta eterna. Seràs mare?
Lo de ser mamá. Yo ya lo digo siempre, yo tengo muchas ganas y cuando pase, pues pasará. No, pero pasará, yo quiero, pero...
Pasará, tú eres
sí, pasará. Pasará, claro, en algún momento espero ser madre.
Mania, ¿y familia numerosa? Con las ganas que tienes.
No, familia numerosa no, yo quiero dos y ya está, que luego nunca se sabe.
Però de preguntar-li això.
I ara també, déu-n'hi-do el que s'arriba a explicar que se'n vol dos, família nombrosa no, quan sí. Hagi de ser serà...
Sí, però tothom sap que és de... Si de... És una pregunta delicada, si més no, preguntar
delicada,
sobre
sí.
Quan seràs mare.
I
sobretot tenint en compte que la Dulceida ha explicat moltes vegades que ho vol ser, que ho han com començat a intentar, tenint en compte també que són dues dones i que normalment amb aquesta mena de processos tot es fa molt més llarg... Jo què sé, pot haver-hi mil complicacions de fertilitat, d'altres aspectes... No preguntis això, tia, per què preguntes? Bueno, perdoneu, avui he vingut una mica alterada.
No, però...
però
és que és una pregunta molt delicada i ja no només a les famoses, sinó a tothom.
A tothom?
La gent, penso, que no anem per la vida demanant a les dones si volen ser mares.
I si no hi ha la confiança.
Bueno, no
i, tio, que si ja saps que vols ser mare, perquè ho he dit mil vegades, si no ho estàs fent és per algo. Uh-huh. Saps? Vull dir, que pot haver-hi problemes. Pot ser una pregunta molt incòmoda.
Passen 6 minuts d'un quart de dues.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Intento ocupar tot el meu temps i estic estudiant, lògicament perquè...
Què estudia?
Estic estudiant dret. I tinc una visió de... Estic estudiant dret a la UOC.
És la veu de la Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana des de la presó durant l'entrevista que li va fer en Ricard Ostrell fa dues setmanes al matí de Catalunya Ràdio. Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
Peral va explicar que estudia a la universitat.
La visió d'intentar doncs, que en algun moment surto d'aquí. O sigui, en algun moment jo tornaré a tindre... El que poguéssim dir una vida, no? La meva intenció, doncs... Pues,
hem volgut investigar una mica com funciona que un parès faci una carrera des de la presó, quan ha de ser a distància, perquè no sé si tenen internet, què passa amb els treballs en grup, perquè
perdoneu,
un treball en grup.
I jo, estudiant a la UOC, puc dir que costa ja, vull dir, fer els treballs de la UOC i tot, estan des de casa teva, normal, tenint accés al wifi i tal, perquè ja és un campus molt difícil d'entendre, jo penso, realment, aquesta senyora no sé com s'ho deu fer.
Sou companyes d'universitat, d'alguna manera,
no,
perquè
no,
sabem
qual.
Que la Rosa Peral està fent dret a la UOC, tu no estàs fent dret, què estaves fent, tu?
Jo estic fent filologia catalana, però clar. Bé, segur que algun dia coincidim.
Potser, no sé.
Pels passadissos virtuals de la universitat.
Sí, sí, que podeu caminar allà com Sims, pels
no,
passadissos.
No, tant de bo, seria molt divertit.
A veure, però... Pau, explica'ns això.
Sí, ara descobrirem que hi ha un campus virtual. Jo tampoc estudio a la UOC, de manera que està bé que algú d'aquí ho conegui, i sabem que una de les assignatures que està fent ara Rosa Peral és dret penal, que té sentit, no?, si estudia aquesta carrera, i és una matèria en què s'explica, per exemple, quines són les diverses figures delictives. Clar, és curiós, perquè ella justament se l'ha condemnat per un delicte penal. N'hem parlat tant amb el Departament de Justícia com amb la UOC. Ens han dit que s'intenta tractar els alumnes que són a la presó com qualsevol altre estudiant.
Val.
Per exemple, cal tenir la formació necessària per poder fer una carrera universitària, no s'hi val a fer un tracte de favor. Per tant, has hagut de superar el batxillerat i això, com seria qualsevol alumne. I un intern, quan diu que vol estudiar, ho comunica als professionals de la presó que porten la formació, els fan els tràmits per matricular-se, tot i que el pres ha d'assumir el pagament de la matrícula i també els llibres si es necessiten. No és gratuïta aquesta formació, en contra del que algú es pugui pensar. Ens ho ha explicat l'Anna, que és coordinadora dels estudis a distància a Lledoners. Diu que els presos que fan una carrera han d'anar al centre de formació que tenen a la presó, que es diu Carme Car, i seria a la seva escola durant unes hores.
Disposa d'un horari fix setmanal en el que pot venir a l'escola a estudiar amb un ordinador i connexió al seu campus virtual. Més o menys contemplem que un alumne ve una mitjana d'unes 3 sessions i cada sessió és d'una hora i mitja, hora 3 quarts. Per tant, gairebé unes 6 hores setmanals.
No sé si 6 hores setmanals són suficients per fer la carrera.
I tant, i 6 hores mensuals. Depèn, bé, de,
bueno, depèn de tu, de la carrera.
Correcte, i també de les notes que vulguis treure, de quantes assignatures, depèn de moltes coses. Eh?
Per tant, això ens hem d'imaginar que s'ha de desplaçar, d'anar fins a l'escola de la presó.
Correcte.
I que, diguéssim, la imatge de la Rosa amb un portàtil des de la seva cel·la és una imatge que no es deu donar.
No, no és correcte. La presó, òbviament, té diferents espais i un d'ells és aquest centre de formació. Allà és on té un ordinador i internet, que són eines que en principi estan prohibides a la presó.
Clar.
És molt únic aconseguir-ho, però no poden utilitzar internet com volen.
Que no és un accés lliure, tal com el coneixem, sinó que funciona al revés. És a dir, tot està bloquejat i només tenen accés a aquelles pàgines que s'habiliten des del Departament de Justícia. Per tant, tenen accés al seu campus virtual, a pàgines habilitades pel seguiment dels seus estudis, per cercar informació o imatges com la Viquipèdia, però en cap cas poden connectar-se a xarxes socials o correus electrònics.
Entenc que amb aquestes eines és suficient. Em sorprèn que no es pugui fer servir el mail. M'imagino que no és imprescindible per estudiar.
No, en absolut. Jo potser he enviat 3 mails en 3 anys de la carrera.
Doncs això, amb el campus virtual i la Viquipèdia, que sí que ha quedat clar que hi poden accedir, sembla que és bastant suficient.
Més tota la documentació, formats de PDF o de llibres, no?, que els professors deuen recomanar i que, evidentment, hi té accés.
Sí, són aquests enllaços que sí que en aquest cas doncs, es permeten. I, a part d'aquest filtre, l'Anna afegeix que sempre hi ha algú que supervisa què s'està fent amb l'ordinador.
Mentre els interns estan connectats, sempre hi ha la supervisió d'un professional a l'aula. Aquest professional és un professor o una professora de l'escola i, a part de vetllar pel bon funcionament dels equips informàtics i el bon ús de l'internet, ofereix ajut tècnic i orientació educativa a cada un dels alumnes.
Per tant, no és allò que confiïn amb el sistema aquest que ja està una mica vetat, l'internet, sinó que, a més, es van passejant per l'aula mirant a veure amb la pantalla què hi ha. Que...
Per tant, és una aula, m'imagino, d'ordinadors,
sí.
Amb diferents alumnes, que en aquest cas són presos, i professors que van voltant allà com si es fes un examen, anar mirant què estan fent, anar
Correcte.
Mirant les pantalles i anar-ho revisant.
Sí, sí, al final penso que molt similar doncs, al que podria ser allò qualsevol
sí, sí.
aula d'estudi. I pel que fa a la pregunta de com són els treballs en grup.
Clar.
Doncs Jaume Moragó, que és del gabinet de rectorat de la UOC, ens ha explicat que no són habituals, però que a vegades es fa alguna adaptació.
Per exemple, en assignatures d'idiomes, en què han de coincidir en el mateix moment amb un altre estudiant, i si això no ho poden fer perquè no tenen disponibilitat horària o no es poden descarregar un programa concret, un programari concret, doncs se'ls substitueix per a d'altres exercicis, no?, que siguin equivalents.
Per tant, sempre es busca la manera de fer-ho fàcil en aquests casos puntuals, perquè jo insisteixo que no sé com funciona la UOC, però no sembla que hi hagi gaire interacció entre els alumnes.
No, no gaire.
Teniu xats, però diguéssim que pots escriure a un altre alumne, per exemple, des del campus. No fa servir.
No sóc jo molt usuària d'aquesta eina. Normalment sí que és veritat que si vols contactar amb un altre alumne li envies un mail.
Però l'Aina Ostrell, companya de l'equip que també
estudia... L'Aina Ostrell
estudia...
és molt més aplicada que jo a la universitat. Llavors, és probable que ella tingui raó.
No, ella m'ha dit que hi ha com una espècie de mur, fòrum, no sé com descriure-ho,
sí.
On tu interactues.
Sí, clar, i tant. Sí, sí, hi ha debats, però són coses de dintre... De... O sigui, són treballs de la universitat. No és com que jo ara conec... digui, ai, hola, què tal,
hola,
com
guapis,
estàs, guapi?
Hola, guapis, què fareu aquest cap de setmana?
Què estudies? No podria fer-ho, crec, però vaja, no ho fa ningú, la gent té la seva
la
puta
gent
vida.
Es comporta, molt bé.
Però, per tant, si tu estudiessis dret i estiguessis en les mateixes assignatures que Rosa Peral...
És probable que en algun debat de discussió hagués de respondre missatges de Rosa Peral, sí.
Correcte, mm-hmm. És això. Doncs, en principi, també s'ha de dir que està tot molt pensat perquè es pugui treballar a distància i fins i tot en el moment que es vol.
Les activitats virtuals de la UOC són asíncrones. Vol dir que es poden realitzar a qualsevol hora i, per tant, els presos, les preses, es poden realitzar en les estones que tenen accés als ordinadors dels quals disposa el centre penitenciari.
Això facilita que amb les condicions que hem explicat, doncs, clar, tu puguis seguir bé els estudis.
I quan arriben els exàmens, què?
Doncs, en principi, clar, com funcionen els exàmens de la UOC? Potser està bé fer aquesta puntualització abans.
Els fas des de davant l'ordinador, també.
Sí, però també és veritat que, clar, són carreres diferents i totes les carreres de la UOC són també mons diferents. És que cada assignatura és un món diferent.
Clar.
A Filologia Catalana, tots els treballs que jo he fet, que crec que això es va canviar a partir de la pandèmia, han estat sempre virtuals. I, per tant, et graven amb una videocàmera i fas el treball durant una hora o el que sigui. Però també és veritat que la majoria d'assignatures són d'avaluació continuada. Llavors, depèn molt.
Doncs allò, la resposta oficial és que amb els exàmens es tracta els presos igual que qualsevol alumne, com a molt, segons en Jaume, l'únic canvi que es pot fer és amb l'horari.
Els exàmens i proves d'avaluació són els mateixos que fa qualsevol alumne. Es poden fer adaptacions horàries, si es requereix, per assegurar que encaixin amb les hores lectives del centre, però res més.
Per tant, seria això, que just han fixat un examen d'aquests que la Juliana diu que es poden fer de tant en tant en un moment en què, com que els presos no poden decidir quan tenen accés als ordinadors i a internet i a les eines per estudiar, doncs, si no els coincideix, després es busca un altre moment. I he de dir que hi ha molts pocs presos que facin una carrera universitària a Catalunya. La UOC ens ha dit que ara mateix només tenen 9 interns entre els seus alumnes. Un d'ells, ja sabem qui és, de fet. I a part de la UOC, sí que també poden estudiar a la UNED. En tots els casos, òbviament, ha de ser a distància.
Saps quan acabarà la carrera, la Rosa Peral? No tens la informació de com ho està portant. Si li falten moltes assignatures o com ho té?
M'ho inventaria, però vaja, si ara una de les assignatures que ens han comentat de fonts extraoficials, que aquí dic clar, sí? Les fonts oficials no volen parlar, òbviament, de cap cas particular ni concret, però a mi l'assignatura de dret penal em sembla bastant bàsica, per tant diria que deu ser cap al principi de la carrera tot just.
Per tant, dret penal és una de les assignatures que està fent aquest trimestre.
Sí.
L'assignatura de dret penal.
Aquest sí realment ha sigut, perdó, no m'he pogut contenir, però ha començat la frase el Pau dient "m'ho inventaria", punt.
Marc Andreu, bon dia, eh?
Bon dia, bona hora.
Des d'aquí quan et dona la gana, però bueno, benvingut, ara ens explicaràs. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Per aquesta investigació de... És molt interessant de com es pot estudiar des de la presó,
sí,
que es pot fer, que està adaptat, tot i que, pel que has dit, hi ha pocs presos que ho estan fent. A veure, farem una pausa d'un parell de minuts i a la tornada parlarem d'una sortida que vau fer ahir, tu, Marc Andreu.
Una sortida, eh?
Amb qui vas anar, ahir?
Amb la Juliana, que
Hola.
Segueix aquí, crec.
A on vau anar?
Doncs vam anar a un lloc que ens va agradar molt, el Tiempo entre Costures. Juliana, com ho vas viure?
El Temps entre Costures, pels que no parleu català.
Castellà.
Bueno, castellà. Una, a veure, expliquem-ho bé. Al Teatre Apolo es va estrenar ahir un musical que és El Tiempo entre Costures.
És que et diré, aquí fa molt fred i crec que ens han congelat les neurones. No,
bueno,
sé si ho posem a reclar una
posa
mica.
La... Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
El Pedro sempre l'ha apassionat tot allò que envolta la ciència. Sempre ha volgut canviar les coses i sabia que ho havia de fer en equip. Ara porta anys treballant en un organisme públic de referència en investigació científica. Gràcies als seus estudis amb cèl·lules mare, en un futur es podran desenvolupar millors teràpies per al tractament de malalties degeneratives. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés tens sempre ofertes increïbles.
I a més, un 50% de descompte en la segona unitat de moltíssims productes.
Behidra i Alurònic, compren dos i la segona unitat et surt per només 1,83 euros.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
Al restaurant Tastem t'oferim cuina de temporada amb productes 100% de proximitat. Un espai per cada ocasió. Gaudeix de Tastem. A Barcelona, al carrer Provença 88. Reserves al 93 681 51 79.
T'apassionen els jocs? Aquest octubre a Bacus celebrem tot un mes dedicat als jocs de taula. Aprofita el 10% de descompte i que comenci la partida. Jocs en català per divertir-se aprenent, els exclusius de Bacus o les millors novetats. Informa't a les botigues o al web i que la partida no s'aturi. A Bacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
En la setmana de la llançaria del Corte Inglés tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. 25% de descompte en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel i moltes més. Només fins al 8 d'octubre en la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
Vinga, us convido aquest cap de setmana a la meva piscina.
Encara t'hi banyes?
Tot l'any? Vaig instal·lar una coberta a Brisol i gràcies a l'efecte hivernacle i sense calefacció la temperatura de l'aigua puja fins a 10 graus.
Gaudeix de la teva piscina tot l'any amb Brisol, el catàleg més complet del mercat en cobertes de piscina altes i baixes. Informa-te'n a brisol.net.
Mireu com ballo jo, sóc en Titó.
I aquest és el peluix del Titó. Mireu com n'és també de bufó. El peluix del Titó, a la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ens agafem per les espatlles i cantem A cor que vols amb Mujeres. Els barcelonins canten de nou a l'amor a Si piensas en mi, una cançó de guitarres esmolades i celebració conjunta de les de suar fort la samarreta, abraçar-te i acabar-te dient «Ei, que t'estimo».
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Ana Castillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos Cuevas, bon dia.
Bon dia, quina presentació.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí.
Molt bé, Roger, és important anar fent marca.
Exacte. A la gent se li ha d'anar quedant el nom.
Sí, perquè a la ràdio l'audiència es mesura així, preguntant a la gent què escolten.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
I mig de dues, Marc Andreu, t'has abrigat ja? Perquè tenies...
No, i ara haig d'anar a buscar algú per tapar-me el nas també, perquè Roger, t'has passat.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Però pots explicar què has fet, sisplau?
M'he posat una mica de gel hidroalcohòlic que tenim aquí a l'estudi.
Jo em sento com si m'haguéssiu donat tres gin tònics ja, després d'aquesta olor, aquesta insuflació.
Aquest fa una olor bastant bona, no us agrada?
És molt intensa, més que res.
Vale, doncs demano disculpes.
És pur alcohol, bàsicament.
No és ben bé, és una mica més espesset. Escolta'm, a veure, expliqueu-nos, ahir va haver l'estrena del Tiempo entre costures, que és aquest musical que es fa a Barcelona, al Teatre Apolo.
Clar, i que no és només un musical, vull dir, posem en context, perquè jo no sabia, perdoneu, soc molt inculte en aquest sentit, i es veu que ve d'un llibre que es va publicar el 2009, i després també se n'ha fet una sèrie que està feta del 2013 per Antena 3, i ara es pot trobar a Disney Plus, vull dir que hi ha molt contingut.
Només faltava el musical, vaja.
Només faltava el musical.
Què està passant amb la costura últimament? No s'ha posat també molt de moda un reality que era com de gent que cosia? Però Laura, d'això fa molt de temps, eh? No sé per què no paro de sentir parlar de costura com si ara hagués tornat tot aquest món. Molt a favor, m'encanta. Espero que també hi hagi molts homes cosint.
Bueno, doncs mira, aquest desig queda...
A l'obra no passa, ja t'ho dic ara,
de la ràdio.
Perquè
vaja,
la protagonista és la Cira, que és una... està ambientada durant la Guerra Civil Espanyola.
Sí.
Tu, Roger, ho saps molt bé, perquè crec que t'has llegit els llibres, no?
A mi em va passar que em vaig enamorar de la Cira Quiroga, que és la protagonista del llibre del Tiempo entre costures, i llavors em fa il·lusió doncs, veure també l'obra de teatre.
Fa il·lusió?
El musical, sí, tot i que no sóc molt de musicals, ja ho sabeu, però... És la primera vegada que veurem carn i ossos una Cira Quiroga de la que jo he estat una mica enamorat.
La sèrie no la vas veure en el seu moment?
La sèrie no. La sèrie
has decidit
no.
que
em tiro de cap al teatre. Com
molt
va anar l'estrena? Perquè és d'aquells dies
sí.
que es fa una estrena que hi ha una part de la gent que té invitació, una altra gent que s'ha comprat l'entrada...
Que hi ha famosos, bueno, que amb ja. aquest to significa que amb les mans estic fent com unes cometes de famosos, perquè realment no n'hi havia tants, Juliana. Vull dir que vam anar amb la Juliana ahir a les 8 del vespre a veure qui hi havia abans de l'obra, perquè hi havia aquesta cosa que es fa un fotocall, és a dir, que hi ha fotògrafs, diguéssim, i també hi ha periodistes que poden fer preguntes, eren poquets.
Era fora al carrer, és a dir, el Teatre Apolo està al paral·lel, i a vegades es posa com la catifa vermella que ocupa una part del carrer.
No.
I així fa l'efecte aquest...
Hi havia un fotocall on es podia fer una foto, diguéssim, tothom, on a mi se'm va insistir molt que em fes una foto, per altra banda. Jo estava a la zona de premsa, i els meus propis companys de premsa em deien que jo estava a la llista de convidats que els havien passat com a convidada, no com a treballadora. Dic, no, t'equivoques. Però bé, sí que vaig acabar passant-hi.
Per tant, vas passar el fotocall perquè estaves a una llista de famoses, no?, de les quals volien foto. Qui més va passar per aquí?
No hi havia ni un famós real, les coses com siguin.
Home, sí, hi havia els famosos clàssics que a Catalunya ens agraden.
Doncs, va, sisplau.
Per exemple, qui no falla un tipus d'esdeveniment com aquest?
Maripau Huguet.
Ella.
Si ella no hi és que no hi ha festa. És que no s'organitza... És a dir, no, impossible que no hi sigui.
Completament. I li vam voler preguntar com es preparava aquest outfit, aquest vestuari per anar d'estrena.
N'he pensat molt, he decidit que venia i que em feia molta il·lusió. I em fa molta il·lusió veure perquè jo no he vist la sèrie del musical, però els que l'han vist m'han dit que m'encantarà.
Sí? O sigui, sí? A més, tu t'agraden molt els musicals.
Bé, jo... De fet, ara vinc d'una classe de claqué i de jazz, o sigui que sí.
Potser t'haurien de fitxar tu per fer-ho. Si ho fan en català, potser t'hauran de fitxar.
Oh, mira, no se sap mai, però vaja, de moment estic aprenent.
Com la veu veure? Il·lusionada? Va seguir atentament l'obra, la representació?
Després sí, i també reia. És que és musical que anem de premier, musical que ens la trobem i musical que s'ho passa bé. Vull dir que està fet per ella aquest tipus de...
Molt
el paral·lel
bé, doncs
hauria de portar el seu nom al final,
sí,
no?
Sí, avinguda Maripau Huguet, no?
Exacte, t'ho dic en sèrio. I a més, em va fer gràcia perquè anàvem un llibre i jo des del lluny vaig dir, ai, mira, superfan, i vem el llibre en plan perquè també el pugui firmar l'autora que estava per allà.
Hi havia la Maria Dueñas.
Hi havia la Maria Dueñas a l'estrena.
Et posa nerviosa, tu, tenint en compte que va ser la teva ídol durant molt de temps?
Molt, 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 molt. Jo saber que Maria Dueñas es passeja pels carrers de Barcelona mentre jo hi soc, ja em fot la pell de gallina.
Clar, ella ha anat a les diferents estrenes perquè no només s'ha estrenat a Barcelona, ja porta un recorregut i està en tour aquesta obra de teatre, i ens vam apropar a ella i la Juliana li va preguntar com era, per què volia anar als fotocalls, perquè ella precisament no és molt de posar...
Li agrada passar desapercebuda.
No, para nada. A ver, están obligatoriamente y me paso la vida en ellos, pero aún así yo prefiero mi rato de soledad siempre.
Sí, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno. Me va a encantar. Ya lo he visto varias veces, pero como es nuevo elenco, todavía no he visto esta segunda sesión, me va a encantar seguro.
Crec que hi va una mica, ja ho diu ella, per obligació, no? pel contracte.
És part del màrqueting, no?
Però tinc la sensació que quan és allà s'ho passa bé.
Sí, no, se la veu disfrutona.
Per aquí hem passat tots, els que ens dediquem una mica al món de la faràndula. Els dies que et fa més pal de tots, que vas allà arrossegat, amb els peus arrossegant pel terra per l'Avinguda Diagonal, arribes allà i t'ho passes tan bé.
Però no, però pensa que la Maria Dueñas és un cas molt diferent perquè aquesta senyora es dedica a escriure ella sola a casa seva, està acostumada a la intimitat.
Clar.
I és veritat que l'escriptor, almenys jo tinc entès que sempre després aquests esdeveniments que són més públics, no li acaben de sentar bé. Tot i així, la Maria Dueñas, que jo no sabia quina cara feia i que per mi era una senyora qualsevol que venia a veure l'obra, va ser meravellosa i se la veia disfrutona. Això s'ha de dir.
Què la veu veure? Parlant amb la gent, se li apropaven, no sé,
l'actor... Sí, molts fans.
I...
Completament. Però no creieu que passa que veus una obra tantes vegades perquè aquesta persona l'ha vist tantes vegades? Ha d'aguantar 3 hores després a tornar-la a veure un altre cop i això cansa.
A vegades no es queden fins al final de l'obra, eh?
Vaja.
Es va quedar perquè al final de l'obra els espectadors ens vam haver de menjar una mica, que parlés el director, el productor, van donar bueno, ram de flors.
Extras,
sí, sí, però ja era com tard, perquè eren les 11 de la nit, ja eren ganes d'anar a sopar, i ens van dir, ara seieu un moment que parlarem. I el productor ens va fer com una mica l'explicació de com havia costat tirar endavant aquesta obra, i després d'agraïments també a la Maria. De fet, la Maria, Roger, ens sí. va deixar un missatge.
Roger, hola, encantada. Muchas gracias por ser lector. No te pierdas el musical, te va a encantar. Y bueno, gracias de corazón.
Le va a hacer una ilusión, se va a morir. Muchas gracias, María.
Estoy muerto, María. moltes gràcies. Tinc tots els teus llibres, la veritat, l'últim.
No en tenia gaire
també.
El català, t'he de dir, eh? Vull dir que, bueno. que ho posi el translate.
Sí. I tens algun llibre firmat per ella?
No, home, no, com vols.
Com, home, no?
No, vaig que me'l firmi.
Pues Sant Jordi, no em dius
que hi ha aquestes coses. Però Sant Jordi, ja saps que aquells dies amb aquelles cues... Sí. No sé si ha vingut algun Sant Jordi la Maria Dueñas. Segur que sí, Barcelona, sí. Però deu ser de les cues... quilomètriques.
De fet, en el seu discurs d'agraïment ja va fer servir el tòpic de quina sort està Barcelona, perquè és la ciutat dels llibres el 23 d'abril. Vull dir que això ho té molt estudiat, per tant, bé, cada Sant Jordi
pobre.
Segur.
Molt bé, molt encara bé. Com sabia que estava a Barcelona.
I llavors altres famosos. Si voleu, fem una mica un 1x1, ràpid. Hi havia la Renata Zanchi, oi, Juliana?
La millor, aquesta noia... De veritat,
qui és la
que
Renata?
Un...
Perdoneu, que jo no conec
és
a tothom.
És una noia que podria haver-hi, literalment, un terratrèmol que caiguessin tots els edificis de Barcelona. Ai, i ella aguantaria amb els seus 2 metres, dreta, elegant, neta, cabell perfecte. És una noia que és model, presentadora, ha treballat a Zapeando, és molt amiga de la Marta Torné, va venir al Tots Són Problemes l'any passat.
I també hi havia, per exemple, Pol Hermoso, Juliana.
El Pol Hermoso és com quan arribes a casa i hi ha la llar de foc encesa.
Què vols?
Casa.
Molt calent.
No, casa. Som normal.
Què has de dir que aquí és aquesta persona?
Pol Hermoso és actor i, per sobre de tot, és la primera persona que vam entrevistar el Roger i jo aquí en aquesta casa.
És veritat, va ser la nostra primera entrevista el 2018.
Ja veieu que hi havia molta varietat. I l'últim famós que vam veure era Cesc Escolà, que sí que el teniu una mica ubicat. Mira.
Jo tenia una mica de confusió. Em pensava que no el coneixia, però va resultar que sí. És el senyor que els hi feia fer abdominals els d'Operació Triunfo el 2020, a la generació de la Samantha, el Flavio i tota aquesta gent.
I vam parlar una mica d'OT.
Després de Miqui Núñez es va parar un any i vam venir el 2020.
Sí, ja ho he vist, però sí.
Sí,
jo sabia que hi havia hagut un Cesc que es dedicava a allò del fitness, el que passa que jo estava segura que era un altre Cesc.
Estic al Conquistador.
Això també m'ho han avisat.
Una locura, sí.
Escolta, però llavors a OT no t'hi veurem més.
No, de fet, crec que s'emet el mateix dia. Sí, imagina't. I han renovat tota la plantilla i volien fer un canvi. Però igualment amb allò del programa de televisió espanyola no hagués pogut.
No el van voler? I tampoc el podia, vull dir que no passa
per
res.
Per tant, ha encaixat tot, si no et volen
sí,
i tu no
encaixat.
Pots.
M'agradaria, ja que sóc aquí, dir que tenim un problema a Catalunya, ja que hi som, i és que ahir la nit hi havia masses esdeveniments al Paral·lel, perquè paral·lelament en aquesta premiere hi havia un altre teatre que també estava fent un altre premiere, i llavors els famosos, o famosos, entre cometes, estaven repartits. No pot ser això.
Ja quan saps que els dijous sí, són dies molt actius, en aquest país.
Però serà per setmanes, vull dir, hi ha altres famosos, per tant, que distribuïn-nos bé, sisplau. Si voleu ficar el to-do list dels productors i començar a escriure quins dies
sí,
us va bé, quins
un
no, doncs això. Voleu que us expliqui una mica l'obra, ja que hi
som?
Home,
clar.
L'altra.
No, l'obra d'Intercostures, l'altra. No la vaig anar a veure.
Misteri, tu eres com el mar i jo no sé nadar otra vez. Pensamos en callar otra vez.
És la Sira Quiroga la que canta?
Sí, és la que...
M'ha semblat, la Sira Quiroga.
Et veig tan entregat amb aquesta causa, no m'ho esperava gens. Que el Roger va ser molt fan, que t'ho diu en sèrio. I la Marta Montaner, que parlem poc d'ella per l'important que és, que ens l'estimem moltíssim i està de baixa, també és molt fan.
Molt fan.
També és usuària.
Doncs podeu anar els dos junts a veure el musical, perquè veig que t'estàs emocionant. Res. 28 haurets, són 3 hores de funció, jo crec que estan
ben... Home, 28 haurets és carillo, eh? No passa res, Marc Andreu, però amb 28 haurets pagues moltes coses.
Però per ser un musical, d'aquests de Madrid que venen grans, sí que és veritat que es nota que no és com el que vam anar la setmana passada de Producers, hi ha molt més pressupost de Producers i està molt millor a nivell escenogràfic. A mi el que em passa amb aquesta és que és una mica una obra, la del Tiempo entre costures, molt castissa i a vegades que es posa, pel meu gust.
El títol ja desprèn això, sincerament. Sí. No em sembla una novetat. A veure, d'època, perdó, exacte, no? Vull dir que també volem unes coses... Vols veure un musical d'època i què? Que les dones votin? No, doncs escolta, però... en aquella època les dones no votaven pas, què vols?
La manera de cantar, aquesta manera que té també
és
la
molt
música...
madrileny, tot era
sí,
molt madrileny.
Exacte, és molt madrileny. Però bé, és això, Roger, que si vols anar, ja ho saps on tu trobaràs, al Teatre Apolo.
Molt bé, molt bé. No, no, i tant, hi aniré. Clar, hi aniré.
Hi aniràs, eh?
Sí, fa il·lusió.
Et puc venir a gravar?
No.
Ai.
Marc Andreu, gràcies.
Fins aquí?
Que vagi molt bé, sí. Deixarem aquí, perquè la Laura Grau ens ha de... d'explicar reaccions que hi ha hagut, i ja el tancarem aquí, avui, sobre el cas de l'Aitana, si té uns balls molt sexualitzats, perquè una de les persones que ha reaccionat a aquestes crítiques ha estat Laura Escanés. 1, 2, 3.
Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Pren nota. El diumenge 8 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico Al Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Aquest divendres, les gates van de festival. Des del Prat de Llobregat, 15a edició d'Esperanza, el festival de la cultura que transforma. Parlarem d'emergència climàtica, de festivals amb consciència i del paper de la música en el canvi social amb convidats com el Gué Miquel, Adala i la rapera mexicana Masta Cuba. El divendres 6 a les 9 del vespre celebrem amb les gates i Mariona Batalla la 15a edició del festival Esperanza al Prat de Llobregat. ICAT, la ràdio dels festivals.
Amb la col·laboració de la FEDE.cat, la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global.
Que sepas que entre tiendas se habla maravilla de ti.
Veus?
De un jefe guay.
Que quedi clar que fora de Trastienda la gent diu pestes. Parlis amb qui parlis de l'Ostrell, tothom et diu unes barbaritats. Tu has de dir, però això és entre Trastienda o fora de Trastienda?
Samantha Fox, Macarena Gómez i Nil Moliner a Col·lapse amb Ricard Ostrell a TV3 dissabte a la nit.
Ja és aquí la segona temporada del podcast del periòdico amb Sergi Mas. L'anàlisi, les notícies i les claus del dia comentades amb els periodistes que les elaboren perquè visquis el matí com un mes a la redacció. Podcast del periòdico amb Sergi Mas. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a la teva plataforma de podcast favorita.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Termino bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos todo
lloré. Desde la elegancia. También que puedes elegir qué canción escuchar y qué no, eso para empezar. Pero si lo escuchase algún niño o lo que sea, pues es que es la vida. Yo tampoco creo que tengas que ocultarle a nadie. Y sobre todo, a mí mi madre desde pequeña me contó las cosas como eran. Porque a mí esto de que viene tal la cigüeña, pues no, no es así. Lo siento mucho. Entonces creo que también es importante como...
8 minuts, arribem a les 2 del migdia. Sí. El nou espectacle de l'Aitana Ocaña ha estat el tema de la setmana. Se n'ha fet tota mena de debats i tertúlies, Laura.
Va, avui ho volem tancar. El resum ràpid per qui hagi estat en un búnquer aquests dies, sí, és que tot de famílies es van escandalitzar perquè l'Aitana va canviar el seu to dolç per a tots els públics per un to més adult, més sexy, més atrevit en aquest nou tour que fa del disc Alfa. I a mi em sap greu per la pobra Aitana perquè realment deu estar passant un mal rato, deu estar passant uns mals dies, però em sembla un debat públic interessantíssim. I en aquests casos m'agrada molt veure qui es pronuncia, qui es mulla i qui explica la seva opinió i qui calla com una rata, que al final és la manera més covarda de posar-se en el bàndol que té més força. Per això m'ha fet molta il·lusió que algunes de les nostres influencers s'hagin pronunciat sobre el tema, com per exemple Laura Escanés.
Creo que la gente ha confundido que ella haga canciones para alguien. Al final ella está haciendo canciones porque le gusta hacer canciones y contar su vida y su historia y lo que ella vive. Entonces, encasillarla en no es que tienes que hacer canciones para niños y con lo cual todo el show tiene que ir adecuado a niños, me parece pues fuera de lugar. Al final ella hace canciones
Moltes reaccions a les xarxes aquests dies han anat en aquesta línia, tot i que hi ha qui encara treu arguments de sota la catifa per intentar defensar que l'Aitana ha estat irresponsable amb aquest canvi, perquè hi ha molts nens i nenes que la segueixen, que per exemple ha tret una línia de nines, Nancy, o que té samarretes del seu merchant que són talla infantil, talla 10, talla 12, llavors diuen, no pots estar a missa i repicant i no pots dir que sí, que no et vinguin a veure nens i nenes i després fer productes per ells, no? Però la Laura no ha estat l'única influencer que ha defensat a la cantant i hi ha qui encara ha volgut anar més enllà.
Me ha parecido el mejor espectáculo, o sea, el mejor directo, y no he estado, pero lo que he visto de Aitana, creo que tiene un show internacional increíble, el cual yo vi con orgullo y dije, wow, ahora, ¿sabes? Ha crecido, me parece increíble. Al final, hay muchísimas músicas de reggaetón que escuchan, porque tengo una sobrina, que escuchan los niños, que dicen letras, las letras, claro, las letras de Aitana son increíbles. Y el show es increíble y ahí yo veo una mujer empoderada que hace lo que le da la gana, que es lo importante.
És la Dulceida, no?
Sí, sí, és la Dulceida. I parla d'això, d'empoderament. Llavors, aquí hi ha una mica de debat.
Clar, és a dir, quan un artista decideix mostrar el seu cos d'una manera més sexy, per dir-ho així, es considera empoderament o sexualització?
Per mi és una de les claus del debat que jo, sincerament, ja ho dic d'entrada, no el tinc resolt. No ho sé, no tinc la resposta, no en tinc ni santíssima idea. Si algun oient ens vol aportar algun marc teòric o el que sigui per resoldre això, jo estaré més que encantada, perquè per mi és difícil definir si es tracta d'empoderament o sexualització quan és una cosa que depèn de cada persona, no? O sigui, depèn de com tu ho vius. Jo com ho entenc és que tu estàs empoderada quan estàs mostrant el teu cos i ballant de la manera que vulguis per tu, perquè et sents bé amb tu mateixa, perquè vols expressar la teva sexualitat d'aquesta manera i perquè vols ensenyar el teu cos així per tu. I en canvi, quan és sexualització és perquè ho estàs fent una mica per buscar aquesta validació externa normalment dels homes, masculina, i la línia és molt fina perquè hi ha molt d'autoengany aquí.
Totalment,
crec.
Moltes vegades et sembla que ho estàs fent per tu i en realitat ho estàs fent pels altres. Vull dir que és molt difícil saber on està la línia, però és veritat que això en tot cas ho hauria de resoldre l'Aitana, perquè nosaltres no ho podem pas saber-ho.
M'encantaria que sortís un dia i digués sí, m'estan obligant a fer-ho amb una pistola al cap i si no mataran a tota la meva família.
Hòstia,
però no crec que passi. Ella defensarà, suposo que ho fa perquè vol. Ara, independentment de la intenció amb què ho facis, jo crec que si tu mires el context en què vius, vull dir, no vius com un bolet al mig del bosc aïllat, vius en un context masclista, doncs saps que si fas això vendràs més, que cridaràs més l'atenció, que la gent farà més clics. Llavors, pel molt empoderada que tu siguis, la gent et pot seguir mirant com un objecte sexual. A mi és un tema que em preocupa i crec que també preocupa a les famílies que surten a la sèrie documental que està matent TV3 aquests dies, Generació Porno, i així en parlaven.
Vosaltres us fixeu en la lletra, en el que diu?
De tant escoltar-la la interioritzes i te la prens sense ser conscient de lo que diu.
Jo és que a mi me choque, o sigui, crec que tot això provoca també pues, cert comportaments i que se facin coses molt més aviat de lo que toquen. Bueno, ens passa amb la Valèria a vegades al cotxe, no?
Sí, l'altre dia com
va. Clar, cal censurar aquesta mena de música a les criatures, llavors?
Tornem a estar al cap del carrer, eh? Vaja. Sempre surt aquest tema cada X temps. Jo crec que prohibir no és la solució de res, no? Sobretot perquè quan has de censurar has de posar un límit i ja s'han vist i sentit casos on se'ns han anat bastant la olla intentant no transmetre valors suposadament patriarcals, intentant com defensar el feminisme. De fet, la nostra Julieta explicava aquesta experiència que sentireu ara al podcast Pati de Butaques.
Una noia que deia que les que hi havia assemblees d'esquerres que es passaven hores discutint sobre si contractar-me a mi era algo que fomentava, no?, aquest... Pues aquest estereotip de noia com canònica, clar, amb l'enrotllo. I clar, va ser, jo em vaig sentir supermalament perquè és com, buah, és que jo sóc així, o sigui, sóc així, però no sé què faig, o sigui, he nascut rossa, m'agrada vestir-me així, és com sóc, no? I també, o sigui, em va semblar misògin, saps? Realment clar. que m'apartessin, no? Que no em volguessin ficar a les festes majors, no em volguessin ficar a llocs per això, no? I aquí va ser el primer cop que
clar,
vaig dir.
És que comença censurant el reggaeton més dur, no? Maluma, Bad Bunny, no sé què, i la cosa se t'acaba anant de les mans, va tant a la Julieta simplement pel fet de ser una tia rossa i prima. És que potser el que ens hauríem de plantejar no és tant el lliure accés a la canalla, a la música per adults, com de quina manera acompanyem el seu procés perquè entenguin coses tan complexes com l'amor, el sexe, les drogues... Jo crec que hi ha molts pares que no tenen les eines per fer-ho i tampoc no hi ajuda que hagin desaparegut grups de música fet expressament per explicar a preadolescents totes aquestes coses, com va ser durant molts anys Macedònia. Costa dir-ho clar, m'estic enamorant, però el cor està acabant, segur que ja he fet tant.
Es troben a faltar molt les Macedònia. Home. I tothom sap de quina generació de les Macedònia va ser. Tu, sí, Juliana, ets de les segones?
Sí, volia fer broma i dir que era l'última. Però sí, no, jo estic una mica entremig. Vaig viure molt intensament les primeres, però també vaig pillar bastant les segones.
Tu, Laura?
Jo les primeres 100% i les segones em van fer ràbia perquè eren nenes ja de la meva edat i jo pensava per què elles i no jo, no? Tot i que no em vaig presentar cap càsting ni res. I la veritat és que a mi m'han ajudat a entendre moltes coses. Per exemple, tenia els pares separats i elles tenien moltes cançons sobre el fet d'haver d'estar compartint casa amb un avall, l'enamorament, el moment de preadolescència que no entens què passa amb el teu cos. Totes aquestes coses les vaig entendre amb elles i em va impactar força un dels motius pels quals el creador del grup, el Dani Coma, explicava que havien decidit acabar amb Macedònia.
Les lletres no són per ells. Les lletres parlen de borratxeres, del teu cos nu, sobre el meu cos nu. Ho diuen? No ho diuen com ho diu el reggaeton. Clar que no, clar que no. Ho diuen de manera poètica i bonica. I tothom accepta això. Oh, que guai, la meva filla canta xarango, té 7, 8 anys. Ja, però és que no entén la meitat del que canta, no? Macedònia feia lletres per aquesta nena teva. Però, bueno, com que estan de moda aquests festivals també infantils, en els que es fa programació adulta, però es posa la musiqueta més baixa, es posa un diminutiu al títol i ja es diu que és per nens, no, diguéssim?
Clar, per mi no és tant que els nens i nenes no puguin escoltar música de grans, com que també tinguin aquestes cançons fetes intencionadament perquè ells i elles gaudeixin de la lletra, entenguin coses que els passen a la seva etapa vital, ja no només cançons, també llibres, sèries, pel·lis, no? El diari vermell de la Carlota també era un llibre que ajudava molt i no sé si encara es llegeix. I ara que ja no tenim Macedònia, doncs tenim altres grups que intenten omplir aquest buit com Xiula, que esperem que els hi vagi bé i que puguin aconseguir aquest objectiu perquè crec que no ho tenen fàcil.
Laura Grau, moltíssimes gràcies. Cap de setmana mogudet o descansaràs?
Intentaré descansar, però m'han convidat al Festival Esperanza avui i demà. Uf. I crec que també s'haurà d'anar.
Color Esperanza, no? Com feia aquella cançó.
Molt bona, eh?
Sí, és boníssima, les penso escoltar ara mateix.
Juliana, que vagi molt bé. Tornaràs dilluns?
Gràcies. Mira, jo demà treballo. I el dilluns en parlarem, de què he anat a fer aquest dissabte.
Doncs dilluns ens ho expliques. Us deixem amb el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. Bon cap de setmana.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.